Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família. Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE. El Barça ha tornat a demostrar ser un equip capaç de qualsevol cosa, fins i tot de repetir una actuació com la de París. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bona tarda. No aprenen. Una altra patacada del Barça a Europa.
Sí, derrota 3-0 davant la Juve, que complica i molt l'eliminatòria de quarts de final de la Lliga de Campions. El plantejament de Luis Enrique i l'actitud dels jugadors culpables de la derrota. La tornada, recordo, dimecres vinent, 19 d'abril, al Camp Nou.
Atac terrorista a Dortmund.
Atac amb explosius contra l'autocar del Borussia, que va provocar la suspensió del partit. Marc Bartra, afectat, va ser operat d'una fractura al braç i avui rebrà l'alta mèdica. Avui o les properes hores. Hi ha un jihadista detingut presumptament com a sospitós de l'atemptat.
Avui més Lliga de Campions.
A 3:15 a jugar aquest Borussia Dortmund-Mónaco. 18:45, recordeu. Després, ja en horari habitual, a 9:15, Bayern de Múnich-Real Madrid i Atlètic de Madrid-Leicester. És a dir, que tenim tiempo de juego des de mitja hora abans de l'inici dels partits d'aquests dos, de 9:15. És a dir, des de les 20:15, tiempo de juego aquí a la COPE.
Baptistao torna a somriure.
Sí, el jugador de l'Espanyol va tornar a jugar davant l'Alavés, 4 mesos després de caure lesionat. Baptistao ha parlat avui amb sala de premsa i diu que se sent més còmode jugant en banda.
I atenció a aquesta notícia que ens ha sorprès molt. Fernando Alonso correrà les 500 milles d'Indianapolis.
I a més és veritat, sorprenent decisió de l'asturià de McLaren. El 28 de maig estarà als Estats Units per la prestigiosa competició i, clar, no al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
Avui valorarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Miguel Rico i el Dani Senabre. Què estem preguntant avui a la xarxa?
Les principals, al Facebook i al Twitter. D'una banda, sí, és que ens han servit la pregunta en safata. Creieu, això ja ho vam preguntar, no? Sí. Creieu en la remuntada?
Sí, fa unes setmanes.
Ara, de veritat, que no és un déjà vu, o sí, creieu en la remuntada? Home, no és un 4-0, Ballori, per mirar la part positiva, només és un 3-0. Sí. Això inclou Barça. Avui sortegem, per cert, l'entrada doble pel Barça-Reial Societat del dissabte a 9:15 del vespre. I en clau perica, us demanem el resultat del Leganés-Espanyol del diumenge. Partit a les 12 del migdia, que amb aquests dies de Setmana Santa no hi hagi algun despistat. 12 hores, Pairès, Leganés-Espanyol al diumenge. Respostes mur de Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya i o a Twitter, @esportscope. Us ho dic sempre, és molt fàcil. Internet, ordinador, mòbil, tauleta i ens busqueu. Som Esports COPE. Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert. I atenció, que en qualsevol moment del programa donarem un pack de 4 entrades per anar a l'Open Camp, al parc temàtic del món de l'esport, que, com sabeu, està situat a l'anella olímpica de Montjuïc. Allà podràs viure més de 20 experiències esportives en les que tu seràs l'estrella. Així que atents al programa que ja comença amb el Marc Pairès al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Ballori, la pilota, la de la Champions, ya rodas por COPE.
Esta Semana Santa en COPE estamos más cerca de ti.
Con las procesiones en directo.
Con las hermandades.
Con Herrera en COPE.
Mona, Écija. Que Semana Santa está muy bien.
Con la tarde, la linterna. Fin de semana, con la última hora y el mejor deporte.
Hola, Manolo, muy buena.
Vive la Semana Santa con nosotros. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
La debacle d'ahir de Turí, que ve precedida de la de París, el que la fa més greu, ens convida a la reflexió a dos nivells. Un primer nivell més puntual, més del partit d'ahir, en el que un es pregunta per què Luis Enrique s'exposa tant amb la defensa de 3, tenint en compte la forma de jugar de la Juve, que estem davant d'un partit de nada i que vens de l'experiència de París. També ens preguntem per què tria Mathieu de central esquerra amb la temporada que porta el francès i sabent que el mediran Dybala i Cuadrado. També per què Mascherano de pivot, quan el propi futbolista ha manifestat que li costa molt jugar al Barça en aquesta posició. I després, el revulsiu, a la segona part, André Gómez. El desastre és general, però per mi el pitjor de tot va ser el plantejament de Luis Enrique. I després, una segona reflexió més de fons, i és que la Juve va jugar ahir amb dos futbolistes només de la final de Berlín del 2015, i el Barça amb 8, que haguessin estat 9 si Busquets no hagués estat sancionat. Aquest estiu tocarà moure l'arbre i fort a la banqueta i a la plantilla.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. Cope. Cuando lo diga el árbitro, vamos. Pito en la boca, comienza el partido. Puede haber peligro el centro de Pjanic, el remate Higuaín. Ter Stegen. Ter Stegen. Ahí está Cuadrado en el lateral del área. Quiere irse de Jeremy Mathieu, la deja para Dybala, se revuelve gol. Se revuelve gol. Se revuelve gol. Qué golazo. Qué golazo de Dybala. Qué golazo de Dybala. Cuadrado para Dybala. Se veía venir, se revuelve con la zurda. Otra vez Leo por el centro, Leo por el interior. ¡Iniesta! ¡Fuera!
No, pero cómo ha fallado eso.
¡Solo!
Corner, corner.
Ha tocado Buffon, ¿eh? Ha tocado Buffon. Sí. Mandžukić, el croata que se va a meter por el lateral, va a buscar el centro, lo hace para Dybala, tira. Tira gol, 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 tira gol. Pablo Dybala, gol. Alexandro Higuaín, volea. Ter Stegen, Mathieu estaba por si acaso Dybala, pero Mathieu dio a córner.
Menos mal que ha despejado bien Ter Stegen, menos mal.
Por la parte izquierda, ahí está el uruguayo, puede encarar a Bonucci, hace un amago, va a centrar. No, llegó por poco Sergi Roberto Iniesta, fuera. El rechace para Andrés desde la frontal con la derecha. Se la lleva Higuaín, la deja para Pjanic. Envía por la derecha, está solo Cuadrado. Está solo Cuadrado. Se va a meter en el área. La deja atrás para Higuaín. Se la prepara, tira. Ter Stegen por bajo. Tiro flojito, colocado. Sin problemas para Marc André Ter Stegen. Pjanic, segundo palo. Pide que le agarraban a Suárez, se fue del defensor.
Le agarró Bonucci.
Bonucci.
Sí, pero él remata.
Para André Gómez. André Gómez para Leo. Leo que la deja para Andrés. Ahí está Andrés. Andrés, Andrés, Andrés para Ney. Ney centrando. Sergi Roberto. Buffon. Final. Sergi Roberto de cabeza. Buffon sin problemas. Final. Juve 3. Dybala y Chiellini. Barça 0, la vuelta, el 19 de abril, Elena.
Ahí está.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, del Juve 3, Barça 0, pesadilla a la Champions League, segona part, una nova nit negra del Barça a la Lliga de Campions, marcador que evidentment deixa el Barça novament en una situació molt delicada a la competició per encarar el partit de tornada, que com deia l'Oli, es jugarà dimecres que ve al Camp Nou. Si quan va acabar el partit veu tancar ràpidament la ràdio i veu marxar al llit, alguns documents del postpartit d'ahir. Primer, Luis Enrique, el tècnic del Barça més tocat que mai.
Tengo la sensación de revivir una pesadilla y es una sensación lamentable como entrenador. En la primera parte, especialmente, la segunda es otra parte diferente, pero ya has regalado dos goles y ante un rival como la Juventus eso cuesta y sí, tengo una sensación lamentable. Lamentable como entrenador y difícil de explicar. Un equipo muy superior al nuestro en intensidad. Nuestro posicionamiento la primera parte ha sido nefasto, muy lejos de lo que yo he intentado inculcar a mis jugadores. Está claro que no he sabido transmitírselo bien. Aunque sea optimista por naturaleza, también puedo pasar mis momentos de luto y de no haber reflejado lo que yo he pretendido ver en el terreno de juego, con lo cual me responsabilizo al 100% y al menos tengo crédito para unas horas, hasta mañana, para empezar a pensar en otra remontada.
Va estar una mica més optimista en declaracions a TV3 al secretari tècnic Robert Fernández.
Tenim que creure en l'equip. Per què? Pues perquè aquest equip és un equip que en qualsevol moment és capaç de remuntar un resultat tan advers com aquest, i sobretot contra un equip, en este cas, encara que és bo, tenim que tindre confiança i fer les seues possibilitats. El resultat està ahí, és inamovible, però tenim que pensar en que entre la nostra gent, entre el nostre estadi, i sobretot per lo que és capaç de fer aquest equip, hi ha que creure en ell.
Dani Alves, l'exjugador del Barça, deia que el 3-0 era més mèrit de la Juve que de mèrit del Barça, en declaracions a Mega.
Penso que ha sido muchísimo mérito nuestro, ¿no? A veces cuando las cosas no funcionan para los rivales, la gente se enfoca mucho en los rivales, ¿no? Y no en el que hace, ¿no? Yo pienso que la nuestra intensidad ha hecho con que el Barça no tuviera espacio, que no pudiera manejar el partido como les gusta. Eso siempre es una dificultad, ¿no? Pero penso que más que de mérito del Barça ha sido un gran mérito nuestro.
I Dybala, l'estrella indiscutible del partit, amb Elena Condis a la zona mixta.
No, todavía no, porque faltan 90 minutos. Queda mucho por jugar. Es temprano para hablar de quién va a pasar el turno, porque ellos remontaron un 4-0 y no va a ser para nada fácil.
Paulo, hoy ha sido la joya. Has marcado 2 goles contra un equipo que te pretende.
Estoy muy feliz de lo que hice hoy, de haber ayudado a mi equipo a ganar este partido. Y como dije antes, todavía quedan 90 minutos y no va a ser fácil, pero personalmente estoy muy contento.
Tenim els nostres enviats especials encara a Itàlia, a sobre de l'avió, a punt de tornar cap a Barcelona. Saludem primer a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Bé, tu que vas estar a la zona mixta ahir del Juventus Stadium, l'ambient en aquesta zona mixta, quan els jugadors del Barça abandonaven les instal·lacions, d'autèntic funeral, no?
Sí, semblava un velatori ahir a la zona mixta. Cap jugador del Barça, ni tan sols els capitans, van voler atendre a les ràdios. Ningú va voler donar la cara als nostres micròfons. Entre els jugadors, cares llargues, estaven abatuts, decepcionats, tristos. Després d'aquest segon malson en Champions, l'únic al que vaig veure somriure va ser a Neymar. El brasiler encara tenia ganes de fer broma amb el seu compatriota, Alexandro. Van ser companys al Santos. En canvi, les cares dels seus companys eren un poema. Vam veure passar Gerard Piqué, molt afectat. De fet, el central va refusar atendre els mitjans amb drets a peu de camp, just després del partit. També van desfilar per davant nostre capcots molt seriosos, Ivan Rakitic, Ter Stegen i el capità Andrés Iniesta, que va donar la cara després de la feta a París, també dissabte, en la derrota en Lliga a Màlaga, però ahir no va voler parar les zones de ràdios. Leo Messi no el vam veure a la zona mixta, tampoc a Luis Suárez, però a l'argentí al camp sí que em vaig fixar, es va passar gran part del partit capcot, mirant al terra, i em quedo amb un detall. Després del segon gol de la Juventus, mira cap a la grada, cap a la zona de la llotja, aixeca el braç en un gest clar de desesperació i impotència. Aquesta imatge reflecteix com va viure el Barça ahir al partit, la imatge de la desesperació de Leo Messi.
Escolta, ja et consta que alguns jugadors del Barça van quedar molt sorpresos quan van conèixer el plantejament de Luis Enrique i també quin seria l'11 inicial, no?
Ho vam explicar abans del partit, a Tiempo de Juego. Alguns jugadors del vestidor els va desconcertar l'11 titular de Luis Enrique. Es va sorprendre el seu plantejament tàctic. No l'havien treballat als entrenaments previs, perquè no es filtrés res. Luis Enrique els va comunicar l'alineació només 2 hores abans del partit, en l'última xerrada tècnica, i no va donar cap explicació a ningú. Tampoc li va donar cap motiu a Jordi Alba, que el deixava a la banqueta un cop més en un partit clau, i apostar novament per Matías després d'assenyalar-lo a Màlaga, substituint-lo només començar la segona part. Ahir també ho va fer. Durant el descans, al vestidor, després d'una primera part nefasta, Luis Enrique no va escriure-se als seus jugadors, però sí que els va demanar més intensitat i, sobretot, més atenció darrere, perquè els 3 gols de la Juventus venen per errors defensius. Queden retratats Matías en el primer gol i Mascherano en els altres 2. A l'acabar el partit, el propi Luis Enrique va assenyalar l'actitud i la poca intensitat dels seus jugadors i va reconèixer que el posicionament al camp va ser nefast per sota del nivell requerit, això sí, assumint que en aquest cas era culpa seva perquè no els havia transmès bé als seus jugadors el que volia. D'altra banda, és normal, Joan, si no s'entrena abans, és difícil fer-ho en un partit contra un rival tan fort i a un escenari inexpugnable com és el Juventus Stadium.
Doncs sí, molt bé, aquest és el panorama. Helena, canviant radicalment de tema, et vull preguntar per Marc Bartra, que has estat també a les últimes hores en contacte amb la seva família. Què sabem d'última hora?
Doncs hem pogut parlar amb els pares de Marc Bartra via WhatsApp. Han viatjat aquest matí a primera hora a Dortmund per estar al costat del seu fill. El Marc Bartra segueix ingressat a l'Hospital Westfalen de Dortmund. Ens diuen que està bé, que està tranquil, em diuen que està calmat després del gran ensurt d'ahir per les explosions que van impactar a l'autobús del seu equip quan es dirigien cap a l'estadi per disputar el partit de Champions. Bartra va ser l'únic ferit, ja ho explicava ahir al partidazo. El van operar ahir a la nit del radi la mà dreta, que és on tenia les ferides, perquè ell anava assegut al seient de darrere l'autobús i quan van explotar aquests tres artefactes es van trencar els vidres de la seva finestra i el van impactar doncs, directament a ell en aquest braç i en aquesta mà dreta. L'operació va sortir bé, i ja em deia ahir la seva mare, just després quan sortia del quiròfan a quarts d'una de la matinada, i en principi em diuen els seus pares que segurament o aquesta nit o demà esperen que Marc Bartra rebi l'alta mèdica.
Perfecte, tot queda en un ensurt, afortunadament. Helena, gràcies per la informació. Bon viatge de tornada.
Gràcies, una abraçada.
Igualment, al costat de l'Helena està el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Des de l'avió, què tal? Bona tarda, Joan.
Bé, primer et demano el teu diagnòstic, el teu anàlisi del que va passar ahir a Turí. Oli.
Doncs es veia venir, després de l'alineació, jo crec que els propis jugadors, com deia l'Helena i tal, i també els periodistes i el públic i els aficionats del Barça es veia venir, que podia passar el que va passar, perquè, per exemple, un record, i el mateix Luis Enrique ho va dir a la roda de premsa, que semblava la tercera part del París de París, del partit de París, doncs bé, doncs rectifica, posa alguna altra solució. I si allà, per exemple, entraven per la part dreta, Menier, entrava Di Maria, entrava Cavani, doncs ahir era Dybala i era Cuadrado, no? I Dani Alves. De manera que estaven ja advertits els jugadors del Barça, però va passar el que va passar i no aprenen mai.
Sí, sí, un autèntic desastre. La premsa d'Itàlia me la puc imaginar, Oli.
Sí, mira, la premsa d'Itàlia, Tuttosport, per exemple, que la tinc aquí al davant, aquí a l'avió, es pregunta, Messi qui? Il Marciano è Dybala, és a dir, el Marciano és Dybala, i una fotografia espectacular d'aquesta premsa que és grossa, que és gran, que és d'aquestes antigues, no? I Dybala, que és el gran triomfador de la nit, després de marcar els dos gols de la primera part, i també a la Gazzetta de l'Esport, al prestigiós diari italià de Rosa, la Gazzetta de l'Esport, també parla naturalment de l'atemptat al Dortmund, i diu, immensa gioia, Juve da favola, lezione al Barça, super Dybala, si consacra davanti a Messi. I també una fotografia de Dybala que s'està abraçant amb Mandžukić després d'uns dels gols, precisament el segon, quan Mandžukić, el jugador de l'Atlètic de Madrid, li va donar la pilota des de l'esquerra, que també entrava com volia, a Dybala per rematar el segon gol.
Eufòria més que justificada als diaris esportius d'Itàlia. Oli, gràcies. Bon viatge a tornada. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Joan.
Tinc curiositat, Albert, per saber què es diu, per exemple, a l'Argentina del duel Dybala-Messi.
Dos argentins, no? En aquest país l'eliminatòria d'inici ja s'ha plantejat clarament com un cara a cara entre els dos, entre Messi i Dybala, els dos, com deia, argentins, un de Rosario i l'altre de Laguna Larga, a la província de Còrdoba. El mitjà de comunicació més directe és el diari Olé, que ja ens té habituats, recordo, a portades força originals, amb jocs de paraules, la d'avui, i en referència, clar, aquest Juve Barça titula Dybala, i acompanya la notícia amb una fotografia de Messi i Dybala, concretament la salutació entre els dos quan el jugador de la Juve va ser canviat. Olé afegeix, Paulo Dybala va ser la gran figura i autor de dos gols, i Messi va ficar una passada genial, però no va incidir. Això, Olé, Clarín fa un tema a quatre columnes sobre el partit i titula Dybala va ser més que Messi a la golejada de la Juventus, i acompanya la notícia amb aquesta fotografia on es veu a Messi d'esquenes, a Dybala de cara, quan el jugador de la Juve abandona el terreny de joc. La Nación, un diari editat a Buenos Aires, porta la derrota del Barça a portada en un raconet, això sí, a la part superior de la portada, il·lustra la notícia amb una foto de Dybala. En pàgines interiors trobem un article titulat La nit en què Paulo Dybala va donar un pas endavant i va empatitir a Lionel Messi. I en la crònica destaquen que Dybala, admirador de Messi, tornen a insistir, ha empatitit l'astre culer. Això m'ha cridat l'atenció, de caràcter irritable.
Molt bé, analitzem alguns aspectes tàctics del partit d'ahir a Turí amb el comentarista Cope i especialista en remuntades històriques, Àngel Pichalonso. Àngel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, la primera pregunta, la primera inquietud, el primer que et demanaria és si va ser massa risc jugar ahir davant de la Juve amb defensa de 3.
Bueno, per mi sempre és més risc jugar amb 3 que jugar amb 4. Sempre ho he dit i bueno, aquest és un debat ja des del Dream Team, no? Si jugar amb 3 significa que això et fa crear moltes més ocasions de gol i l'equip rival no te'n crea més, pues sí, perfecte, però si l'equip ja de per si creu que si no és gol suficient amb de jugar amb 4-3-3, doncs per què vols assumir més risc? Perquè generalment amb 3 defenses hi ha més foratge al darrere.
Uh-huh. Va ser un suïcidi ubicar a Mathieu de central esquerra i encarar-lo constantment a Dybala i a Cuadrado?
A veure, el problema no és personalitzar si ho estàs encertat o menys encertat o l'han posat en una situació complicada. És cert que si jugues en defensa de 3, les bandes són el punt feble de l'equip defensivament, i si tenim en compte que ells tenen a Cuadrado, que és un jugador molt incisiu per la banda, que té desequilibri, que arriba a la línia de fons i demés, però òbviament et pot fer mal com efectivament així. Així va ser, però bueno, clar, parlarem sempre hipotèticament perquè no sabem què hagués passat si el Barça hagués jugat normal. En aquest sentit hagués jugat amb Jordi Alba en una defensa de 4 normal, no ho sabem.
Ahir forçat per la baixa de Busquets per sanció, Luis Enrique decideix ubicar a Mascherano de pivot. I en fi, dificultats per Mascherano en aquesta posició, des del punt de vista de la generació molt poqueta i des del punt de vista defensiu ha patit molt també.
Sí, de fet creiem que defensivament doncs podia fer la tasca de Busquets ahir, no? I que probablement més problemes tindria a l'hora d'iniciar les jugades, perquè jo crec que Busquets és el millor en aquest sentit. El que passa que veritablement després no va estar, Mascherano tampoc va estar encertat, perquè li va tocar la zona de Dybala, on no dic que sigui responsabilitat d'ell, però els dos gols remati completament sol, i dins de l'àrea. I després de l'ajudada del gol de Chiellini, doncs, està marcant i està agafant-lo.
Clar, està mirant el defensor i perd de vista la pilota en tot moment. No sap que la pilota ve cap allà, vull dir això.
Sí, és el que sol passar normalment. Moltes vegades marques a l'home, però no veus la pilota. I si no veus la pilota, clar, si s'anticipa el marcador, el que ja té marcat, doncs acaba fent gol. I Chiellini és més alçada, té més envergadura i li va guanyar. Està clar que no va ser el millor dia de Mascherano, però bueno, jo crec que has de responsabilitat tot l'equip, no pots centrar-te en un o altre jugador. El que sabem fer és anàlisis al final de temporada per veure cap a on ha d'anar aquest Barça.
El Barça va tenir mala sort perquè va tenir ocasions per fer com a mínim un gol, però jo crec que va tenir una sort, que és que la Juve no va fer com el Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain va anar per tu del minut 1 al 90. La Juve, després del segon gol, sobretot, es replega. I al final sí, això jo crec que va fer que el marcador, al final, les quedes en 3.
El que és, i no li vull treure mèrit ni molt menys a la Juve, que és un equipàs, però el que fa mal és veure que la Juve, sense fer res de l'altre món, et guanya amb certa facilitat. Això és el que per mi és trist, no? Perquè la Juve va ser el seu partit, si és cert, va pressionar els 10 primers minuts dalt, va aconseguir el primer gol, se'n va venir cap enrere, es va organitzar defensivament, que té molt bona estructura defensiva, i si és cert que el Barça va tenir dues o tres ocasions, que pot ser que hagués canviat el partit si Buffon no treu la dinista. Bueno, pot ser, però ja tornem a parlar en hipòtesis novament, i la Juve, sense fer res de l'altre món, es va guanyar 3-0, i la sensació és que dominava el Barça, però creava més perill la Juve en les sortides.
I ara, Àngel, després del que va passar la tornada contra el Paris Saint-Germain, qualsevol s'atreveix a dir que és impossible que el Barça remunti?
No, és clar, ho vendrem, i a mesura que s'apropa el partit, doncs la gent s'anirà animant, i el que ahir era dibuix, ja tornem ara, i sí que és impossible. És obvi que si ho has aconseguit una vegada en una situació més complicada, ho pots tornar a aconseguir, però miracles donen un de cada tant. I la Juve, tot i que és un 3-0 i no un 4-0, la Juve és un equip defensivament molt més sòlid, amb molt més ofici, amb molta més experiència que no el Paris Saint-Germain, però el que sí que està clar és que s'ha d'intentar. S'ha d'intentar, però veritablement està molt, molt complicat.
Àngel Alonso, gràcies, una abraçada.
Nada, igualment.
Dues coses més en clau Barça. Ha parlat Ernesto Valverde del seu futur a Bilbao. Li han preguntat per la possibilitat d'anar a entrenar a Anglaterra. Sona els darrers dies per l'Arsenal.
He entrenado en el extranjero, sé lo que supone entrenar fuera y bueno, y sé que para mí, por ejemplo, ha sido una experiencia enriquecedora, fue algo extraordinario. Pero no es una cuestión como un objetivo mío personal de ir a un sitio o otro. Ya veremos, ahora, dentro de un tiempo o nunca.
Portes obertes de moment a qualsevol escenari. També Valverde ha parlat de l'eliminatòria entre el Barça i la Juve. No la dona ni molt menys per tancada.
Hombre, como aficionado que lo veo desde fuera, sí, es un resultado importante el de ayer, pero en la vuelta aquí no hay nada escrito ni nada dicho. Nosotros fuimos a defender un 4-0 allí y ya está, te aseguro que estábamos allá, vamos, antes del partido, más tensos que... Y era un 4-0 y sabíamos lo que nos esperaba allí y lo superamos, pero yo creo que la eliminatoria todavía no está decidida.
I sobre la sanció a Neymar de 3 partits pels fets de la Rosaleda, dic que el Barça presentarà recurs davant d'apel·lació, que té 10 dies per fer-ho, veurem quan ho fa, aquest és el tema. L'estratègia la decidiran els serveis jurídics del club, no fa falta ser molt viu per intuir que el Barça intentarà jugar amb els temps per buscar una cautelar per tal que Neymar tingui alguna opció de jugar al Santiago Bernabéu el 23 d'abril, però està molt pelut. Apel·lació ja no es reuneix fins dijous de la setmana que ve i després queda encara la bala del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport. I avui més Lliga de Campions. Avui es jugarà el Borussia Dortmund-Mónaco, que s'havia de jugar ahir. Es va suspendre per l'atac amb explosius que va patir l'autobús del Borussia. Abans l'Helena ens explicava com està Marc Bartra. El partit es jugarà finalment avui a 6:45. Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda.
I la policia de Dortmund acaba de donar més informació del que va passar ahir.
Encara és poca, però la Fiscalia Federal Alemanya ha fet una roda de premsa, ha explicat que considera l'atac com un atemptat terrorista i ha confirmat que es van trobar als jocs dels fets 3 textos idèntics que apunten al jihadisme. Dubten encara d'aquesta carta i de l'autoria d'Estat Islàmic, però consideren que aquesta via és bastant possible. També han informat que hi ha dos sospitosos, un d'ells arrestat temporalment, però encara no s'ha decidit a demanar el seu ingrés a presó després que han enregistrat els seus domicilis. Respecte al grup d'extrema esquerra que ha reivindicat l'atac a través d'internet, els investigadors dubten de la veracitat d'aquest missatge i d'aquesta altra via. La Fiscalia informa que l'atac d'ahir podia haver estat molt més greu perquè els explosius tenien un radi d'acció de 100 metres i espigues metàl·liques. Una d'elles va quedar incrustada al capçal d'un seient de l'autobús del Dortmund. Per sort, no va agafar ningú allà.
El Real Madrid juga avui a Alemanya, al camp del Bayern de Munic. Anem cap allà amb el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ahora te pregunto del partido, pero antes del tema de la seguridad, imagino que extremas las medidas después de lo que pasó ayer en Dortmund, ¿no?
Sí, se ha reforzado. Bueno, es un poco el protocolo habitual, porque evidentemente este tipo de partidos de la Champions que enfrentan a selecciones, pues ya se incrementa de por sí la seguridad, pero un poquito más si cabe, después de lo sucedido ayer en Dortmund, después de la reunión de seguridad de esta mañana, se nos informa que se ha aumentado el número de agentes de 300, que estaban programados inicialmente a 450, les van a acompañar 700 miembros de seguridad privada, y luego alguna recomendación, por ejemplo, no se descarta, aunque la policía prefiere evitar cualquier tipo de filtración, que se cambie el recorrido programado del equipo en el autobús desde el hotel hasta el estadio, y luego también se les haya recomendado a los jugadores que no vayan sentados en el autobús pegados a las ventanillas y sí en las plazas interiores, ¿no? Así que ya te digo que un poquito lo habitual, con más refuerzo policial si cabe, de cara a este Bayern Real Madrid, que va a dar cita a más de 70.000 espectadores en las gradas del Allianz Arena, en torno a 4.000 animando al equipo madridista.
Bueno, esperemos que todo se desarrolle con absoluta normalidad y que podamos disfrutar de un gran partido de fútbol, que es lo que esperamos de dos grandes transatlánticos del fútbol europeo. Es una eliminatoria tremenda. ¿Va el Madrid con todo, Miguel Ángel?
Sí, con todo. Es el derbi de Europa. Hay 10 eliminatorias en la historia, 5-5 de momento. Y Zidane, bueno, pues no va a introducir ninguna sorpresa. Va a seguir apostando por la BBC, Isco va a seguir en el banquillo de salida. Y la única variación va a ser la entrada de Nacho en el eje defensivo, en el sitio que deja vacante el lesionado Pepe, ¿no? Es decir, que el 11 va a ser Keylor Navas en portería, Carvajal recuperado de las molestias en el gemelo como lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, Nacho y Ramos pareja de centrales, con Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Bale, Benzema y Cristiano arriba. Hay que tener cuidado con las amarillas porque Ramos y Modric están apercibidos. Si Riccioli les amonestara, se perderían la vuelta la próxima semana en el Bernabéu. Y bueno, pues el equipo, evidentemente, con la moral por las nubes, ¿no? Después de que ese empate contra el Atlético de Madrid el pasado fin de semana se calificara como un mal resultado, después de lo sucedido en la Rosaleda, el equipo ya pensando en que es posible ganar la Liga y a ver qué pasa en la Champions esta noche aquí en Múnich.
Claro, en el Bayern estaban pendientes de Lewandowski, problemas en el hombro, yo creo que va a jugar, ¿no?
No lo tengo claro, ¿no? No, porque ayer Ancelotti dijo que si tenía molestias no iba a ser titular, ayer tan solo se entrenó 20 minutos, si juega va a ser infiltrado, es una lesión molesta, igual si juega y fuerza, pues se incrementa esa lesión y se pierde la vuelta la próxima semana en el Bernabéu, vamos a ver qué decisión se toma, pero yo no tengo tan clara la presencia de Lewandowski, ayer también dijo Carlo Ancelotti, que Neuer, que recordemos fue intervenido en el pie izquierdo hace unos días, va a ser titular, aunque yo creo que va a jugar también algo mermado, y Hummels, que es la otra gran ausencia, el central alemán, se va a perder el partido de esta noche, el del fin de semana seguro contra el Leverkusen, y veremos a ver si tiene tiempo de recuperarse para el partido de vuelta.
Te escuchamos luego en Tiempo de Juego. Miguel Ángel Díaz, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
I també avui tenim Atlètic de Madrid, Leicester. Antonio Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Bueno, el Atleti en la búsqueda de su tercera final en cuatro años. Hoy recibe al Leicester con el objetivo de lograr un buen marcador que permita encarar lo más tranquilo posible la vuelta.
Sí, hay cosas claras en esta eliminatoria, ¿no? Primero, cuando salió el sorteo, evidentemente, gesto de satisfacción y de cierta alegría porque, evidentemente, en ese combo estaban Madrid, Barça, Juve, Bayern, y que te toque el Leicester, con todo el respeto para el Leicester, pues es una buena noticia en el sorteo. Luego, a partir de ahí, se pone en marcha el funcionamiento del Cholo Simeone, que es un funcionamiento muy especial. No se fía de nadie, ya lo demostró en Copa del Rey, frente a equipos de segunda B, donde iba a jugar como si realmente fueran equipos de Champions. Entonces, bueno, pues eso invita a pensar que el Atlético de Madrid no va a sufrir en ningún caso los efectos de dormirse ante un rival que considere inferior. Y lo va a pelear. Objetivos claros para esta noche, puerta cero primero, porque se entiende que si le das alguna ventaja de ese tipo al Leicester allí en su campo puede crearte algún problema. Y luego, hombre, entre tú y yo, con todos los respetos para el Leicester, la plantilla y el equipo del Atleti es superior al del Leicester, así que si no sucede ningún fenómeno atmosférico extraño, lo normal es que hoy el Atleti le gane al Leicester. No sé por cuánto. No será un partido de muchos goles. Ayer dijo el Cholo que se va a decidir la eliminatoria en la vuelta, pero yo creo que el Atleti, si hace hoy 1-2-0, le puede alcanzar, ¿no?
¿Con el 11 del Bernabéu o qué?
Con el 11 del Bernabéu, sí. Se va a dar la circunstancia de que repite por tercera vez consecutiva el Cholo Simeone el 11, con Oblak en la portería, con Fran Godín, Savic, Felipe, con Saúl, Gavi, Coque, Carrasco, y arriba Griezmann y Torres. Ayer en la lista entró Aitán, que venía siendo baja en las últimas convocatorias, pero no así Gameiro, que ya tiene un problemilla que se está prolongando. Ese problemilla de aductores, que pareció una tontería, ya le lleva apartando un mes y pico del equipo, ¿no?
Muy bien, te escuchamos luego, Antonio. Suerte, gracias.
Sí, señor, un abrazo.
Ja ha obert les seves portes Open Camp. Open Camp, el parc temàtic dedicat al món de l'esport, diversió garantida per passar un gran dia amb família, amb els amics o amb els companys de feina per viure una experiència nova i única, en la que tu seràs l'estrella a les instal·lacions olímpiques d'Open Camp a l'anella olímpica de Montjuïc, amb més de 20 experiències esportives, com per exemple Open Boxing, en la que et posaràs els guants i pujaràs al ring per lluitar contra tres boxejadors més, o també l'experiència Open Moto, en la que et sentiràs com un pilot del Mundial en un dels quatre simuladors oficials únics al món. Open Camp, on et sentiràs un heroi olímpic.
En Verti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Sí? Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900 200 200.
No te vayas de vacaciones con un coche viejo. Vete de Semana Santa con un Ford de Donai Automoción 2000. Hasta fin de stock, Ford Focus Full Equip por 11.900 euros. Vehículos de gerencia con 7 años de garantía. Vienes y te vas con un Ford de Donai Automoción 2000. En Barcelona, Diputación 43. Abierto también sábados de 17 a 19 horas. Automusio2000.com.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vint minuts per arribar a les 4 de la tarda. Debat Esports Cope, amb un Bracafé a les mans com sempre. Dani Senabre, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I aprofita't la públic per preparar-te el teu cafè amb llet. El tinc a punt,
fantàstic.
Eh?
Moltes gràcies. Punt.
Li he preparat també un talladet modalitat desgraciat pel Miguel Rico, però de moment no
ara,
el trobem.
Ara li servirem.
Ara apareixerà. Dani, semblava impossible que tornés a passar sí, el que va passar a París, però la realitat és que va tornar a passar.
Sí, va tornar a passar i això ja és opinable, però a mi gairebé em sembla... Aquest equip és capaç de tot, òbviament, i ja ens ho va ensenyar, però gairebé em sembla més difícil de capgirar el que va passar ahir que el que va passar a París simplement per l'entitat del rival. El Barça va fer coses molt estranyes, des de l'alineació, amb algunes decisions que no s'acaben d'entendre. M'imagino que en Matías buscava centímetres i joc aeri, etcètera, però no entrava en gaires plans, fins a actuacions individuals, fins a desembocar també amb les declaracions de Luis Enrique. Va ser una nit per oblidar. Sí.
Del plantejament i l'alineació, què xerria més? Que vostès per defensa de 3, que el central per l'esquerra fos Matías, que Mascherano fes de pivot...
A mi em va sorprendre molt l'aparició de Matías, o sigui, no me l'esperava de cap manera, i intento això ser positiu o racional i buscar-li l'explicació dels centímetres, del joc aeri, per algun córner o alguna falta per defensar algun home de la Juve. Estava convençut que jugaria a Mascherano, no tenia cap dubte, i aquí també ho heu anat dient a la programació de la Copa al llarg de la setmana, perquè és el que fa Luis Enrique i se sent més còmode amb això. A mi Mascherano de mig centre no m'enamora. Per Argentina potser funciona, que no sempre, però per Argentina encaixa més amb el futbol del Barça. Jo hagués preferit, ja sé que ho hem vist poques vegades, però Sergi Roberto en aquesta posició ho ha fet bé, fins i tot Rakitic ho podria fer. És molt mala peça el taler substituir a Busquets, perquè és l'única posició que no tens doblada a la plantilla, però no em sembla Mascherano l'home per fer-ho. Però igualment, més enllà d'això, tampoc crec que tot sigui culpa de Luis Enrique. Tu veus un Messi bastant apàtic en alguns moments, veus un Andrés Iniesta que ho dona tot.
Sí, Iniesta, Dani, semblava que recuperava la forma, però ahir va tornar sí. a ser una ombra del futbolista que és.
Sí, sí, físicament està molt lluny de la seva millor versió i no passa res per dir-ho, i és així, i l'equip ho nota, perquè el problema és que Iniesta darrere hauria de tenir dos o tres interiors que diguessin, que es volguessin menjar la gespa i dir, hòstia, aprofitaré que Iniesta estigui malament físicament per jo reivindicar-me, però no. És que clar, les alternatives a Iniesta coix són pitjors, no? I això et demostra que no és tot culpa de Luis Enrique, que també l'estructuració de la plantilla, per molt que s'hagi venut abans de començar la temporada, que era la millor que havia tingut mai l'entrenador i tal, a mi em sembla que la plantilla del Barça no és pitjor que la de la Juve, però no és tan bona com per dir ara traiem Luis Enrique i posem un Zoué o Valverde i ja veuràs com tot va màgic, no? Jo crec que s'han de fer canvis més profunds.
Sí, és que per una banda hem de reflexionar sobre coses que van passar en el partit d'ahir, però hi ha una altra reflexió més a llarg termini, que és la Juve de la final del 2015 a Berlín, ahir utilitza només a dos futbolistes.
Sí.
En canvi, el Barça jugant 8, que haguessin estat 9 si Busquets hagués estat en condicions de jugar.
Correcte.
No hagués estat sancionat. I sobre això hem de reflexionar també. Hi ha un equip que s'ha revitalitzat i hi ha un altre que és el mateix dos anys després.
Sí, això passava també en èpoques de Guardiola. Jo recordo haver fet exercici amb... Els de la final de Wembley són ara els que estan aquí. És els cicles quan van bé i quan un equip guanya el triplet, jo entenc que és llaminer o és seductor no tocar moltes coses, perquè tampoc s'entendria, no? Ara treure perquè sí en el seu moment a Iniesta o a Rakitic un 11, o a, tot i que Rakitic sí que ho ha fet Luis Enrique moltes vegades aquest any, però a mi em sembla que més enllà del número de jugadors, la Juve ha millorat des de la final de Berlín. La Juve a Berlín ja li va posar més problemes al Barça del que diu el marcador final, però des de llavors cap aquí ha anat millorant, potser no al mig del camp, però en defensa i a la davantera ha guanyat potencial, i el Barça no és que hagi empitjorat, és que s'ha quedat igual, s'ha quedat estancat, i amb el pas dels temps, amb el pas dels anys, que això evidentment perjudica futbolistes com Iniesta, no?
Sí, això ens fa pensar que a final de temporada, segons com acabi la temporada, s'haurà de moure l'arbre, la banqueta es mourà obligatòriament, sí. Però es pot moure més o menys en funció de quina opció tri o per quina opció es decanti la directiva del Barça, i a la plantilla s'hauran de tocar coses també.
Segur, és que jo no m'imagino que l'equip tal i com està ara tu treguis Luis Enrique i posis, repeteixo, un Zoé o Valverde o qui sigui, i les coses funcionin. Segur que al principi sí, perquè un canvi d'aire es vindrà bé, i també dins del vestidor i tot el que tu vulguis, però el problema de que quan Busquets refredi no hi haurà ningú per darrere, el seguiràs tenint. El problema de que quan Iniesta no estigui bé, el tio que hauràs de posar és André Gómez o Denis Suárez, el seguiràs tenint, a no ser que fitxis molt, però clar, és que ja vens d'un estiu on t'has gastat bastants diners, és complicat i va més enllà de la banqueta. Igualment, per defensar el Barça o per no posar-ho tot és a dir, s'ha de dir també que la Juve és un molt bon equip, a mi em sembla. Avui veurem el Bayern, però a mi li tinc més respecte a la Juve que al Bayern, perquè segurament perquè hem vist el Bayern patir últimament contra el Barça, no? I els centrals del Bayern em semblen pitjors que els de la Juve, però ostres, té el millor, segurament tot és discutible, però té el millor porter de la història del futbol, té una defensa molt, molt fèrrea, i a dalt té Dybala i Higuaín, que jo no els canvio pels del Barça, òbviament, al 100% tots, prefereixo la MSN, però no és una davantera precisament que estigui moltes galàxies de distància, no? I em sembla que la Juve és candidata, si no número 1, entre els dos o tres de guanyar aquesta Champions. Jo no sé si el Madrid i el Bayern estan al nivell de la Juve, jo crec que no.
Dybala fa pinta de podi de pilota d'or en 2, 3, 4 anys.
Sí, no, jo era dels, no diré incrèduls, però a mi em semblava que les comparacions eren precipitades amb Messi, bueno, i ho segueixen sent, amb Messi i amb altres futbolistes i tal. A mi Dybala se m'assembla més al Kun Agüero o a un futbolista d'aquest tipus, però més enllà d'això, ostres, clar, si està al nivell que vam veure ahir, és evident que en aquest graó posterior, en el que ja està Griezmann i algun altre futbolista, estarà, i se suposa, entenc, per les coses que ens arriben, pel que hem llegit, per com es mou també el món dels representants i els futbolistes i tal, estan cridats Neymar i ell a dominar el futbol europeu els propers anys. Teòricament, Neymar i Dybala són les grans joies del futur. Fa un estiu o dos i posaven Pogba en aquesta llista. A mi em sembla que no està en aquest nivell, no?
Escolta, és un déjà vu absolut, però t'ho haig de tornar a preguntar. Creus en la remuntada o...?
No, et tornaré a dir que no, a veure si tornem a tenir sort, sí, sí. I em torno a equivocar, no? Però sí. A mi em sembla que el PSG et fes 25 gols, em semblava més fàcil de remuntar que dos o tres a la Juve, perquè aquests tios, a diferència de l'equip d'Unai Emery, no crec que surtin al Camp Nou tremolant, no crec que tinguin por, s'han vist en situacions com aquestes diverses ocasions. És veritat que el Barça és capaç de tot, el Barça pot, si la pregunta és, el Barça li pot fotre 4 gols a la Juve? Sí, poder pot, però és molt, molt difícil que la Juve, concretament aquesta Juve i amb aquest entrenador Allegri, caigui en aquesta trampa. Jo no... I a més, clar, ja t'ho acaba de rematar quan surt l'entrenador del Barça, l'home que teòricament...
Ensorrat absolutament.
Clar, sí. L'home que ens ha de motivar i que sempre s'enfada quan poses en dubte qualsevol cosa i que sempre diu que aquests jugadors no se'ls pot descartar per res i tal, ell mateix t'està dient que li costa molt creure en la remuntada. Llavors, sí. Si ell no hi creu, com vols que hi cregui jo, no?
Sí. Molt bé, Dani. Hi ha vídeo per Setmana Santa o
festa? Sí, no s'atura. Sí? Hi ha vídeo, a més, musical sobre Muse i anirem fent més vídeos. A més, a partir d'ara hi haurà també un vídeo els dimarts d'NBA, o sigui que doblem dies de la setmana ja.
Magnífic. Dani, bona Setmana Santa, gràcies.
Moltes gràcies a
tu. Parlem, una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu,
Brac Café. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Brac Café, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Brac Café arriba plenament al paladar més exigent. Brac Café, això sí que és cafè, el millor cafè.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Ponte en forma cómodamente desde casa con las máquinas de fitness que encontrarás en El Corte Inglés. Tienes bicicletas elípticas, bicicletas indoor y cintas de correr de las mejores marcas. BH Fitness, Kettler, Horizon Fitness, Salter, Nordic Track, ProForm, Technogym y muchas más. Además, puedes financiar tu compra en 12 meses o pagar el 30 de septiembre de 2017. Consulta condiciones, solo en El Corte Inglés.
No te vayas de vacaciones con un coche viejo. Vete de Semana Santa con un Ford de Donai Automoción 2000. Hasta fin de stock, Ford Focus Full Equip por 11.900 euros. Vehículos de gerencia con 7 años de garantía. Vienes y te vas con un Ford de Donai Automoción 2000. En Barcelona, Diputación 43. Abierto también sábados de 17 a 19 horas. Automuseo2000.com.
Vaig a donar les entradetes per anar a Open Camp. Setmana Santa és un moment, els nanos de festa, és un moment ideal per apropar-se a l'anella olímpica de Montjuïc. Un pack de 4 entrades per anar en família, o amb qui vulgueu, a Open Camp, pel primer que truqui al 940 20 32. 940 20 32. El primer que truqui i que parli amb la Sílvia. Mira, ja està parlant la Sílvia per telèfon. 4 entradetes per Open Camp. Espanyol, Albert. L'Espanyol juga, ja ho deies abans, ho recordem, el seu proper partit de Lliga al camp del Leganés diumenge a les 12, i avui ha parlat Leo Batistao.
Sí, que va tornar a jugar davant l'Alavés després de 4 mesos de baixa. Va entrar al 57 de partit just després del gol de Piatti i ho va fer com a substitut de Caicedo. Avui, per primera vegada, ha trepitjat la sala de premsa de la Ciutat Esportiva. No ho feia des del novembre. Hem rescatat dos documents. El primer de Batistao explicant com ha viscut tot aquest procés, que l'ha tingut molts mesos, molt de temps, allunyat dels terrenys de joc.
Una recuperació molt llarga, no? Però com manda este tipus de lesió, havia dies que venia molt bé i luego venia con mucho dolor y claro, eso me ponía en dudas, pero los doctores del club me aclaraban, me decían que era normal y entonces yo, claro, me quedaba un poco tranquilo, ¿no? Y esperaba pasar el dolor, bajábamos el ritmo de intensidad para que se me bajara el dolor y volviera a entrenar con normalidad, ¿no? Fue claro, como has dicho, picos de subida y bajada. Y nada, lo viví con mucha ansiedad, ¿no? Que tenía muchas ganas de volver ya cuanto antes a jugar. Veía los partidos pasando y no poder hacer nada y claro que deja un jugador que muy, muy preocupado.
A veure si es manté la inèrcia. Clar, mirant el front d'atac de l'Espanyol, allò està molt atapeït. I li han preguntat a Leo Batistao on vol jugar.
Claro que a todo jugador le gusta jugar, ¿no? Donde sea. Pero pues, ya, como he dicho, me encuentro más cómodo en banda porque recibo el balón de cara, no de espalda. Puedo encarar, puedo dar más amplitud al equipo y profundidad, ¿no? Yo creo que estoy más cómodo por ahí.
Torna a somriure i ens alegrem. Leo Batistao, Leganés Espanyol, en la lluita per la setena plaça per ser Europa la temporada vinent. Setena plaça sempre que el Barça guanyi la final de la Copa del Rei davant l'Alavés.
Ens queda una de futbol, però abans, Sílvia, fem també el sorteig de l'entrada doble per anar a veure el Barça-Reial Societat el proper dissabte. M'hauries de dir un número primer del 1 al 5, sisplau.
El 3.
El número 3 correspon a dilluns. El dilluns preguntàvem si el Barça ha perdut la Lliga i ara un número, molta participació com sempre, de l'1 al 52.
El 22.
El 22. El 22 correspon a la Georgina. La Georgina que ens deia que no, la Lliga no està perduda, però ens costarà. Georgina, felicitats, te'n vas dissabte a l'estadi del Camp Nou. Ens posem en contacte amb tu. L'apunt, Sílvia, que ens queda de futbol és sobre el MIC, un dels tornejos més importants de futbol base que hi ha al món i que arrenca avui.
17a edició, ja s'estan disputant partits aquest matí. A total seran 700 partits en només 4 dies, en 24 localitats diferents de la Costa Brava. Són 6 categories, inclosa la femenina. El partit inaugural avui comptarà amb la presència del president Carles Puigdemont a Montilivi. Serà a les 6 de la tarda. Un partit amb simbolisme especial. Manchester United, Eupen de Bèlgica. Ens ho explica el director del MIC, Juanjo Rovira.
quan havien de venir al MIG van patir els atemptats de l'aeroport de Brussel·les i doncs, la força de, del MIG els va fer agafar un autobús i passar més de 12 hores dalt d'un autobús per arribar a Lloret a les 11 del matí, havent sortit a les 9 de Brussel·les i fer-se jugar al MIG. I, per tant, creiem que era just i merescut que tinguessin un homenatge.
Homenatge a l'Open de Bèlgica. El MIG torna a batre rècord d'equips i participants. 284 equips provenents de 40 països diferents, més de 5.000 jugadors i jugadores, i també hi ha altres de països més exòtics.
Tenim Trinidad i Tobago, tenim països exòtics, però bueno, a nosaltres tots els participants i tots els països mereixen el respecte perquè tothom fa un gran esforç, tothom fa un gran sacrifici per venir, i per tant la responsabilitat és màxima de cara a ells, i que no podem defraudar, i amb això pues, estarem ficant tots els esforços i lluitant perquè el MIG sigui el millor MIG de la història i que la gent que vingui a participar-hi ho tingui un record de per vida.
250 persones col·laborant en l'organització. El MIG demostra que és més que un torneig de futbol, també amb el MIG integra la competició de futbol adaptat. Les finals es disputaran diumenge a Palamós i a Montilivi.
Arrenca el MIG de futbol, Albert, i tenim una magnífica novetat aquesta temporada, i és que també tenim MIG de bàsquet.
Sí, és la gran novetat, una bona alternativa en aquestes dates per gaudir en companyia del bàsquet base de qualitat. Hem parlat amb Esteban Quifet, que és el cap de projecte. La primera pregunta obligada: per què la família, el MIG, estén la branca ara al bàsquet?
Aquest any comencem amb el bàsquet amb molta força. Ja feia anys que estava sobre la taula doncs, que la província de Girona doncs, volia tenir un MIG també del nostre esport, i aquest any doncs, encetem aquest torneig doncs, amb 60 equips i amb moltes ganes de fer-ho molt bé.
Futbol i bàsquet. L'Esteban ens explica què trobarem i on trobarem partits en aquestes dates de Setmana Santa.
Des del dijous 13 al diumenge 16 d'abril, aquesta setmana, i bueno, utilitzem 12 pavellons de tota la província, i bueno, juguem a 12 pavellons, 4 categories, hi ha en total 60 equips, són categories cadet, masculí, femení, i infantil, masculí, femení, i tenim equips doncs, tant de Girona com de la resta de Catalunya, com de la resta d'Espanya, d'Alacant, de Madrid, de Galícia, del País Basc, i de fora d'Espanya doncs, tenim equips de Bèlgica, Estats Units, de Mèxic...
Esteban Quifet, el cap de projecte del MIG Bàsquet, que ja és una realitat.
Tres minuts i les quatre. Us recordo la notícia, jo diria, més sorprenent de la jornada, que ja us comentàvem en titulars. Fernando Alonso correrà les 500 milles d'Indianàpolis i no participarà al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ho ha anunciat avui McLaren Honda, el seu equip, a través de la seva pàgina web. Ha dit Fernando Alonso que està molt motivat davant d'aquest nou repte. I tancarem amb una magnífica notícia. Futbol sala, Sílvia, una gran notícia pel Barça, perquè recupera més de 6 mesos després Sergio Lozano, el Búfalo.
Tornarà a les pistes diumenge a les 4. El partit contra el Magna Gorpea al Palau. El retorn de Sergio Lozano, després de tant de temps lesionat, diu Sergio Lozano a SportsCope que només té ganes d'ajudar l'equip com sigui, amb la mista posada en el playoff pel títol que arrenca el 13 de maig.
Sí que es verdad que en el playoff intentaré estar mejor posible para intentar ayudar a los compañeros. Ya te digo, siendo jugando un poco más, un poco menos, lo que sea, llevando el agua. Pero lo importante es estar a disposición del entrenador, y si el entrenador cree conveniente y me necesita, pues intentar echar un cable y arrimar el hombro en todo lo que pueda.
Recuperat d'aquesta lesió del creuat del genoll dret, Sergio Lozano diu que el Barça no s'ha de posar pressió, tot i que porta 2 anys sense guanyar cap títol i aquesta temporada ja només li queda la Lliga.
Si estás pensando ya mucho antes en si vas a ganar la Liga o no, es mejor ir partido a partido, eliminatoria a eliminatoria. Creo que llevamos una buena dinámica, el equipo ha respondido muy bien, los jugadores que ya estaban, como los que han venido nuevos, están haciendo un grandísimo papel, pero es verdad que somos conscientes de que llevamos 2 años en blanco, pero bueno, esto no suma más presión de la que tenemos por estar en el Barça, que es solo el ganar cada día y cada título.
Molt de mèrit, Sergio Lozano. 6 mesos i mig després ha tornat abans del que s'esperava.
Gràcies, Sílvia, que vagi bé.
Adéu.
Adéu. Entrem en el darrer minut d'Esportscope, d'última hora que tenim, Albert.
Diverses cosetes, ho agafem amb pinzes, però el diari Bild diu que Lewandowski és baixa per avui. Recordem, problemes a l'espatlla i ja no va completar l'últim entrenament del conjunt alemany. Bayern-Real Madrid a 9:15. Pensàvem que a París, al Parc dels Prínceps, la caiguda a l'infern era evident i clara del Barça. No, a Turí, més. Medicions de la UEFA, el partit del Barça a París van córrer 105 quilòmetres. Ahir, els jugadors del Barça, només 99. I, per cert, ciclisme al campió britànic, Mark Cavendish, víctima d'una mononucleosi infecciosa. Està de baixa.
Gràcies, Albert. Que vagi bé.
Que vagi bé.
Us recordo que avui hi ha tiempo de juego a partir de les 8:05, Bayern de Múnich, Real Madrid i Atlètic de Madrid, Leicester. I us informo també que els d'Esports Cope marxem de vacances de Setmana Santa. Tornarem dimarts que ve. Que vagi molt bé. Una abraçada forta.